Notícies Vespre. Karen Madrid.
La bona evolució de la cinquena onada es nota per fi al Taulí. Després de setmanes amb indicadors epidemiològics positius, comencen a baixar els ingressats per coronavirus. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ara mateix hi ha 37 hospitalitzats al centre sabadellenc, dels quals només 9 es troben a la unitat de cures intensives o semicrítics. Tot plegat el mateix dia que el govern ha anunciat que eliminarà la limitació de persones en les trobades socials, que fins ara era de 10.
Tot i això, els efectes de la pandèmia es noten en àmbits com els de salut mental.
Ximena Goldberg, investigadora del Taulí, alerta que entre un 5 i un 9% de la població pateix ansietat severa i depressió.
Un 10% de la població catalana són 500.000 de persones, són 500.000 persones que tienen síntomas importantes, altos, ¿no? Severos, de ansiedad severa, que probablemente necesitarán tratamiento. Claro, esto es a nivel de lo que es asistencia, ¿no?, de la salud, a nivel de asistencia clínica, es absolutamente inabarcable. ¿No? Nuestros hospitales no están capacitados para recibir 500.000 de personas con ansiedad.
En paral·lel, com a efecte de la pandèmia, han crescut els trastorns alimentaris en nens i joves un 30%.
I en esport, Sergi Altimira renovarà en les pròximes hores amb el Centre d'Esport Sabadell.
El jove migcampista arlequinat serà jugador del primer equip a tots els efectes, després de sobresortir durant la pretemporada. Així ho ha avançat en una entrevista a l'Hotel Suís el director esportiu del Sabadell, José Manzanera.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora la situació del trànsit és bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem, atenció, 6 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit Barcelona. També hi ha 2 quilòmetres de retencions a la P7 al seu pas per Barberà en sentit sud, i a la B30 3 quilòmetres de cua a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès, també en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits.
El temps.
I ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes amb una aixafogor important. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Hi haurà canvis? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Mantenim el cel força nuvolat a bona part del país. Ja hem tingut un matí de força núvols i es manté així amb la presència d'alguns núvols baixos, però també en conjunt alguns núvols alts i alguns de mitjans, que continuaran sent protagonistes durant aquesta propera tarda. I, de fet, els núvols baixos han d'anar a més de cara a aquesta propera nit i que afectaran sobretot a la façana del litoral, prelitoral i a punts de la Catalunya central. Pel que fa a la temperatura, a hores d'ara és més baixa que la d'ahir en aquesta mateixa hora. Tot i això, mantenim valors suaus rondant aquests 28 i 29 graus en molts indrets del país, tot i que més baixes a punts del Pirineu. De cara a demà ens espera una jornada més assolellada, sense tants núvols, però sí que apareixeran alguns ruixats. I és que avui no s'espera precipitació, però demà sí que a la tarda parlarem d'alguns ruixats que afectaran sobretot a punts del Pirineu i del Prepirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Hospital de Sabadell constata el final de la cinquena onada del virus. El nombre de pacients va decaient a mesura que passen els dies i ara hi ha 37 persones hospitalitzades amb coronavirus. També ha canviat el perfil dels pacients que han de ser ingressats. Al principi de la cinquena onada eren sobretot persones joves, però ara l'edat està pujant. Ho ha explicat al Cafè de la Ràdio la doctora del Servei de Malalties Infeccioses, Sònia Calzado.
Sí, com al principi va haver-hi gent molt més jove, entre 30 i 40 anys, ara el que veiem és que la corba se'n va més cap a la dreta, gent més gran, més de la mitjana d'edat solen ser 60, 70, bueno, més cap als 70, i ja, pues això, són gent més gran, amb més patologies, i que això fa que el Covid, pues, només faci que incidir en les seves altres patologies i es descompensin. O sigui que venen, igual no venen tan greus, però tenen altres coses que fan que aquests ingressos, pues, saltin. També tenim algun més jove que surt de la línia, que és gent que habitualment no està vacunada o incompletament vacunada.
Per això, subratllar la importància de vacunar-se.
Sí, de fet, apunta que si el procés de vacunació continua endavant i es mantenen les mesures de seguretat per evitar contagis, podríem escapar d'una sisena onada del virus.
Està tot preparat per si hi hagués una sisena onada. Hem fet la primera, la segona, fins a la cinquena. Ens encantaria no haver d'explicar una sisena onada, però això ja ho veurem. Ningú es mulla en que si serà o no, els epidemiòlegs també tenen dubtes. Llavors, bueno, veurem tot el que estem fent, totes les estratègies i la conscienciació de la gent, si permet que no hi hagi aquesta onada.
Ara bé, també caldria que el procés de vacunació fos igual a tot el món per reduir la possibilitat de noves variants del virus que tirin per terra tots els esforços fets fins ara.
En el camp de les restriccions, avui el govern ha decidit acabar amb algunes de les més rellevants.
Sí, a partir de divendres ja no hi haurà la limitació de persones en les trobades socials ni tampoc límit d'aforaments als actes religiosos. Ara bé, l'oci nocturn continuarà amb les portes tancades.
I com està l'evolució de la pandèmia avui?
Doncs la incidència acumulada 14 dies és de 147 casos per cada 100.000 habitants. El risc de rebrot continua a les 106 casos i la velocitat de contagis manté per sota de l'1, al 0,70. Actualment hi ha 154.556 sabadellencs amb la pauta completa de la vacuna.
Però mentre els hospitals es buiden i les restriccions es relaxen, molts efectes de la pandèmia viuen ara el seu moment més cru, sobretot en matèria de salut mental. Persones que mai havien tingut patologies d'aquest tipus ara presenten ansietat severa i depressió. Un estudi d'IS Global, encapçalat per la investigadora del Taulí, Ximena Goldberg, xifra entre un 5 i un 9% la població amb aquest impacte.
Aquesta dada s'explica perquè la pandèmia ha posat el conjunt de la població en situació de risc. Goldberg ho ha explicat al programa Al Matí.
Las personas hemos estado expuestas a diferentes factores de riesgo que aumentan las posibilidades de tener depresión y ansiedad en cualquiera, digamos, ¿no? Un poco la idea detrás de esto es que la pandemia ha sido una especie de cóctel en donde gente que nunca antes habíamos tenido ningún factor de estos de riesgo, ¿no? Ni problemas de desempleo, ni problemas de tensiones intrafamiliares y tal, ahora nos hemos encontrado con esto de golpe de un día para el otro y durante un tiempo muy largo. Entonces, era esperable que esto tuviera un impacte en la salut mental.
La dada preocupa els investigadors perquè la sanitat pública no té recursos ara mateix per atendre mig miler de pacients amb ansietat i depressió. De fet, Goldberg preveu que aquestes patologies es començaran a notar als hospitals entre aquest any i el següent.
Lo que predecimos es que empezarán a venir a los centros de salud. Es decir, no es que no existan ya, nosotros creemos que ya existen estas, de hecho tenemos datos que demuestran que existen, ¿no?, estos problemas. Lo que pasa es que muchísima gente que aún no ha llegado a los centros de salud. Entonces lo que prevemos para este año y el próximo es ese incremento en las listas de espera que va a hacer eso, que colapsen, digamos, los sistemas de asistencia.
En paral·lel, el Taulí està treballant en una prova pilot relacionada amb l'ansietat crònica per por al coronavirus. L'objectiu és desenvolupar una estratègia per actuar davant d'aquests casos.
A més de l'augment de casos d'ansietat i depressió, la pandèmia també s'ha traduït en un increment dels trastorns alimentaris en infants i joves del 30%. Els confinaments i les restriccions en serien els responsables, segons la directora del centre ITA, Cristina González.
Els adolescents s'autoregulaven a través del grup d'iguals. Sortien, quedaven, discoteca, ball... O sigui, un seguit de coses que han quedat molt marmades i molt limitades. Hi ha toc de queda, i ara control, i ara limitació, que tot això fa que els costi molt més autorregular-se. Això que fa que aquesta necessitat com de control la busquin des de diferents àrees.
Des del centre ITA tampoc descarten que creixin encara més aquests trastorns si no es revoquen totes les restriccions.
Així mateix també alerten que hi ha un empitjorament dels casos ja en tractament. Segons González, malgrat posar tots els recursos per afrontar el context actual, els pacients no tenen les condicions que necessitarien per superar la seva situació.
Tu portes una pacient que està en tractament, per exemple, en el nostre cas, en hospital de dia, que venen tots els dies, es troben confinades, ja sigui... Amb positiu de Covid o no positiu, però es troben confinades per contacte directe amb un positiu, encara no estan vacunades perquè treballem amb pacients que són més adolescents i encara moltes d'elles no han pogut vacunar-se. Això que implica que han d'estar confinades? Es confinen 10 dies. 10 dies que han d'estar a casa, que les ingestes les han de fer des de casa, que aquí estan acostumades a fer teràpies de grup, que tot i que es faci un hospital de dia online no és el mateix.
Ara mateix per l'hospital de dia de l'ITA hi passen entre 30 i 35 persones, mentre que es dona servei ambulatori a 120.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Carme Forcadell opina que fer el camí cap a la independència de forma unilateral ara tindria els mateixos resultats que el 2017. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, l'expresidenta del Parlament ha expressat que les condicions no han canviat, però admet que ara l'estat és més fort.
No les veig diferents. És a dir, jo veig que el que va passar a l'octubre del 2017 es repetiria exactament ara, perquè per mi les condicions són exactament les mateixes. En alguns casos pitjor encara, perquè ara jo crec que l'extrema dreta l'Estat s'ha rearmat, és a dir, per tant, està més radicalitzat ara que abans.
La sabadellenca també ha defensat el paper que va jugar com a presidenta de la Cambra Catalana. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Carme Forcadell ha assegurat que es va limitar a complir el reglament del Parlament i a defensar la llibertat d'expressió i que únicament es fa responsable d'haver desobeït el Tribunal Constitucional, tal com recull, ha dit, la sentència del Suprem. També ha negat dividir la societat, tal com li havien recriminat les files socialistes abans de la rebuda oficial a l'Ajuntament.
El delicte meu és una desobediència. És una desobediència. Una desobediència al Tribunal Constitucional. Una desobediència a un tribunal que volia censurar la llibertat d'expressió al Parlament. Jo no sento que he comès cap delicte perquè sempre he respectat els drets de tots els ciutadans i ciutadanes com a presidenta del Parlament. Jo no divideixo la societat. Jo vull una societat millor per tothom. Pensi com pensi, parli la llengua que parli, vingui d'on vingui i sigui la seva identitat sexual la que sigui.
En aquest sentit, veu com una oportunitat la taula de diàleg entre els governs català i espanyol que s'ha de convocar en breu. Considera que l'independentisme ha de dialogar per avançar cap a l'amnistia i l'autodeterminació. Tot i això, Forcadell s'ha mostrat escèptica sobre la resposta de l'executiu de Pedro Sánchez.
Que tota la nostra història ens diu que realment les ofertes que ha fet el govern espanyol doncs, han sigut o de vegades han sigut nules o de vegades han ofert alguna cosa després ha acabat passant res i no els han complet. Per tant, jo entenc perfectament aquest escepticisme, l'entenc perfectament.
La també exregidora de l'Ajuntament per Esquerra ha deixat en segon pla la polèmica sobre les persones que han de formar part de la taula, tot i que ha insistit que estaria bé que Pedro Sánchez hi fos.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Llum verda, una inversió municipal de pràcticament 4 milions d'euros per millorar l'espai públic de la ciutat. L'executiu local ha adjudicat avui els treballs de la tercera i última fase del Parc de les Aigües i el tancament de les vies de Renfe a Can Llong, així com les obres per fer realitat un carril bici que unirà Sabadell amb Sant Quirze i Terrassa.
L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha afirmat que estan donant compliment al seu compromís d'avançar cap a un espai públic més digne i més verd.
Podríem dir doncs, que trobarem uns mesos per endavant, com us deia, amb una quantitat d'obres en marxa a la ciutat per posar la ciutat al dia, per fer una ciutat més sostenible, més bonica, que crec que també ens toca. És a dir, vam heretar una ciutat doncs, que realment estava molt degradada en molts aspectes, sobretot pel que fa a la via pública, i crec que podrem donar un rentat de cara molt important i posar doncs, aquest Sabadell en marxa, que era una de les nostres obsessions.
El Parc de les Aigües, un pulmó verd de 70.000 metres quadrats, encara a la recta final.
La tercera fase dels treballs suposarà una inversió de 2,5 milions d'euros. Ferrés ha apuntat què s'hi farà exactament.
Sabeu que és una tercera fase, que hi ha una part del parc doncs, que ja està feta. Amb aquesta part, doncs, sobretot, la que anem a abordar és la passarel·la i el mirador, amb una durada de 2 mesos, i en total s'hauran invertit 6 milions d'euros en aquest espai.
Les obres tindran una durada de 10 mesos.
Sense moure'ns de Can Llong, la Junta de Govern ha signat per un import de 151.000 euros la tanca delimitadora de la via de Renfe.
Estarà situada entre els carrers Budapest i Copenhagen, a l'alçada de la plaça Lisboa. És una actuació prevista dins del pla parcial de Can Llong i havia estat una reivindicació veïnal. La tanca estarà enllestida en el termini de 2 mesos un cop s'inicien els treballs.
El tercer gran projecte adjudicat avui és la construcció del carril bici que ha de connectar Sabadell amb Sant Quirze i Terrassa.
La via fins a Sant Quirze té 350 metres de longitud, suposarà una inversió de més de 465.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Aquest carril bici arribarà a la plaça del Mil·lenari a continuació de la Rambla Ibèria i permetrà connectar amb la població veïna. Pel que fa al carril bici cap a Terrassa, s'ubicarà a la vorera sud de la Nacional 150, entre la ronda Jean Monnet i la ronda Oest, mentre que la vorera nord anirà entre la ronda Oest i el límit del terme municipal amb Terrassa per l'accés al complex dels Mossos. En aquest cas, les obres s'allargaran mig any i tindran un cost de 603.000 euros.
Al marge d'aquests temes, durant la roda de premsa posterior a la Junta, el portaveu Pol Gibert ha contestat als organitzadors de la marxa de torxes d'ahir al vespre. Gibert ha afirmat que l'enemic comú són les actituds masclistes i ha defensat el dispositiu per evitar-les durant la festa major.
Em sembla que les institucions públiques, totes en aquest cas, estan implicades en aquesta lluita brutal que ha fet la societat, a saber concretament amb la multiplicació per 5 dels punts liles, l'increment d'efectius policials, de serveis d'atenció i prevenció, amb el qual em sembla que hem de centrar evidentment la culpa en els culpables diguem, i no intentar doncs, fer ni causa política ni cap altre tipus de causa en aquest cas que ens ha d'unir més que mai.
El Comitè Feminista, Justa Revolta i el Moviment Popular de Sabadell van assenyalar l'executiu local per l'agressió sexual que s'hauria produït la matinada de dissabte al Parc Catalunya i van denunciar la falta de recursos per evitar aquestes conductes. Canviem de qüestió quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Abaixar els impostos és l'única solució a curt termini per reduir la tarifa de la llum, segons Oriol Xalabarder, membre d'Enginyers Industrials de Catalunya. En una entrevista al Cafè de la Ràdio també ha explicat els motius pels quals el preu de l'electricitat és tan elevat.
Principalment perquè el preu del gas ha pujat molt i l'Estat espanyol es pren com a referència el cost de la generació elèctrica amb gas per determinar el preu de tota la llum. Per aquest motiu, Xalabarder considera que a curt termini només és possible reduir els impostos perquè la factura surti una mica més barata.
Si vols una solució ràpida, el que pot fer el govern és actuar sobre la fiscalitat, com ha fet amb l'IVA, però té altres mecanismes, com pot ser l'impost d'electricitat, com pot ser l'impost a la producció, com pot ser disminuir els cargos que està a les seves mans de poder-ho fer, no? Hi ha tots aquests mecanismes que ell a curt termini sí que podria actuar.
A llarg termini caldria canviar el mercat elèctric i no basar-se en el preu de la generació amb gas per determinar el que costa la llum, ja que hi ha maneres de generar electricitat més econòmiques, com la hidràulica o les renovables. Avui el preu de la llum és el més barat des del 30 d'agost, però encara es mantén xifres elevades, 127 euros al megawatt hora.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'empresa Cutronic demana 90.000 euros al comitè de vaga de la companyia per 5 jornades d'aturada laboral, que considera il·legals. Avui ha començat el litigi als jutjats de Sabadell d'aquesta subcontracta de Movistar contra els seus treballadors.
Cada últim dia de mes se celebra una jornada de vaga per reivindicar la continuació de l'acord laboral que va caducar a finals del 2020. El col·lectiu Ronda s'encarrega de la defensa dels imputats. El seu responsable de comunicació, Àlex Las Marías, explica com afronten el judici.
L'afrontem d'una banda amb optimisme, perquè creiem que en absolut existeixen elements que puguin fer d'aquesta vaga una vaga il·legal, sinó que respon als motius taxats. I al mateix temps ho fem amb inquietud, no? El dret de vaga és un element cabdal i absolutament fonamental del nostre ordenament laboral i, per tant, és objecte d'un grau de protecció molt elevat, molt forçat.
Les Maries creu que el judici vol tenir un efecte dissuasori i assegura que cada vegada és més habitual que hi hagi empreses que facin servir aquest tipus d'estratègies. La vaga denuncia la política sancionadora de l'empresa, que, segons els advocats, imposa sancions d'entre 10 i 15 dies de suspensió d'ocupació i salari a 80 integrants de la plantilla. En la majoria de casos, són per la negativa a desenvolupar funcions sense equips de protecció davant la pandèmia o en condicions de risc elevat, tal com va succeir durant el temporal Glòria, quan l'empresa volia seguir desenvolupant treballs en alçada malgrat la intensitat del vent. El cas s'hauria de resoldre en breu.
Avui també és notícia.
Laia Silvestre serà la nova portaveu del Jovent Republicà Sabadell.
La fins ara secretària de Coordinació substitueix a Harrison Perpillon en el càrrec, que serà secretari de Comunicació. Altres càrrecs de l'executiva local seran Pau Monedero a Organització, Alba Torres a Finances, Quim Belmonte a Coordinació i Cohesió, Júlia Ojeda a Feminismes, Joan Gatell com a secretari d'Activisme i Gerard Pola de Formació.
Nit complicada a Sabadell en la cloenda de la Festa Major.
Un miler de persones van ser desallotjades de la zona del Parc Catalunya a les 11 de la nit. Dues hores més tard també es va fer fora del passeig de la Plaça Major una altra concentració de persones. Les policies locals i els Mossos d'Esquadra també han hagut de dissoldre diversos botellots multitudinaris a Rubí i a Castellbisbal aquest cap de setmana.
Banc Sabadell ha plantejat als sindicats un ERO de 1.900 treballadors. Un 86% dels afectats, equivalent a 1.639 empleats, serà de la xarxa d'oficines.
La resta seran dels centres corporatius. L'expedient afectarà també 500 sucursals, el 30% de la xarxa de l'entitat bancària a l'Estat. L'entitat preveu tancar 320 oficines i convertir-ne 180 en un model de caixa avançada, segons fonts coneixedores de la negociació. Els sindicats han rebutjat la proposta amb rotunditat.
Des de les 8 d'aquest matí està en marxa la 21a temporada de Ràdio Sabadell. És l'hora en què comença el programa El Cafè de la Ràdio, 60 minuts abans que el curs passat.
A 11:15 arrenca el matí i a la 1 l'Hotel Suís. El Notícies Migdia començarà a les 2 i serà de 15 minuts. El Notícies Vespre, que esteu escoltant, es manté a mitja hora i a la mateixa hora, a les 7. L'1 d'octubre es compliran 20 anys de la primera programació oficial i la 94.6 ja es prepara de manera per celebrar l'efemèride. Sergi Garcés és el cap d'antena.
Hem volgut fer que al llarg de tot l'any, des del proper 1 d'octubre fins a l'1 d'octubre del 2022, puguem celebrar no els 20 anys, sinó l'any dels 20 anys, no? I bé, jo només puc dir que la gent estigui atenta a Ràdio Sabadell, que estigui tothom atent a les plataformes de la casa, perquè evidentment anirem fent programació especial, tindrem molta presència al carrer.
Els canvis volen aconseguir nous seguidors a través de tots els canals, que ara mateix sumen uns 50.000, i a més fer el salt definitiu cap a l'audiovisual. El dilluns 13 torna al Tribuna Preferent, que incorpora la plataforma Twitch a la seva difusió.
Coneixes l'app de TaxiMés? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Prova el xut amb la dreta, està Rubio! Gules! Gules! Gules!
Junts tornarem a la nova Creu Alta. A viure i compartir emocions. A sentir l'orgull arlequinat. A viure l'adrenalina arlequinada. Amb tu tornarem. Junts tornarem. Festa soci del Sabadell des de 95 euros a 5 euros al partit. Viu el futbol. Viu el Sabadell.
Festa fort Sabadell!
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i la comarca.
La Moncloa confia a celebrar la reunió de la taula de diàleg a finals de la setmana que ve, tot i que encara no estan tancats ni la data, ni les qüestions a abordar, ni tampoc els membres de la delegació que hi enviarà.
En aquest sentit, fons de l'executiu espanyol no aclareixen si Pedro Sánchez hi assistirà, perquè asseguren que no està decidit. Quan es va reunir la taula per primera vegada, les parts van establir que els presidents assisteixen a la reunió per ratificar acords, tot i que govern i estat poden decidir la composició a la seva voluntat.
Ha aprovat el projecte de llei de la formació professional per reforçar la modalitat dual.
El Consell de Ministres ha aprovat avui el primer tràmit de la norma que haurà de passar pel Congrés de Diputats. L'objectiu de la reforma és que estudiants i treballadors comptin amb itineraris formatius durant la seva vida professional, adaptats a les necessitats de les empreses.
La Comissió de Seguiment del Pla d'Acció de Lluita contra els Delictes d'Odi es reunirà aquest divendres per abordar l'agressió homòfoba del barri madrileny de Malassanya.
L'ha convocada el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que 8 persones agredissin i marquessin amb un ganivet la paraula maricón a un homosexual.
El sindicat de maquinistes CEMAF ha convocat 8 jornades de vaga.
Seran entre finals d'aquest mes i l'octubre per demanar la incorporació de nou personal per cobrir l'ocupació no coberta i la recuperació de les circulacions suprimides. A més, els maquinistes també carreguen contra un eventual traspàs de Rodalies a la Generalitat i denuncien l'incompliment del segon conveni col·lectiu del grup Renfe i la nula voluntat de l'empresa per solucionar-lo.
Moment pels esports, el Centre d'Esports Sabadell s'assegurarà la continuïtat d'un dels futbolistes amb més projecció de la plantilla. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El club té previst anunciar en els pròxims minuts la renovació de Sergi Altimira.
Sí, un dels homes més destacats durant la pretemporada, tot i la seva joventut, només 20 anys. El migcampista de Cardedeu, que va arribar en edat juvenil a l'Obrador Arlequinat, serà a tots els efectes jugador del primer equip. Ho ha avançat el director esportiu del Sabadell, José Manzanera, en una entrevista a l'Hotel Suís.
Estamos muy contentos con él y que al final durante su cesión al Granollers, que quizás es el mayor hándicap que tenemos, que es que tenemos chicos que lógicamente el nivel del fútbol va a ir evolucionando poco a poco, pero que cuando pasan de lo mejor de ese juvenil a nuestro filial, muchos de ellos a lo mejor tienen ofrecimientos de categoría superior, como ya nos había pasado anteriormente con Marquillas, por poner un ejemplo, y hay otros de ellos que sí que quieren estar aquí con nosotros, como en el caso de Sergi, que sí que valoró el tema de salir cedido, y la verdad es que ese año cedido le ha ido muy muy bien, y en la pretemporada ha estado a un nivel muy alto.
Pel que fa a la fitxa sènior que el club encara té disponible, teòricament destinada a un altre migcampista, Manzanera ha assegurat que estan oberts a qualsevol millora sense obsessionar-se sempre que es tracti d'un futbolista de nivell molt alt i que tingui la voluntat de venir a dit a la nova Creu Alta.
Tenemos situaciones abiertas, lo que pasa es que es lo que te digo, que el perfil que venga, queremos que venga, él lo tiene que tener también muy muy claro porque va a ser, como te digo, una temporada muy muy dura. Y al final dentro de todo eso no queremos traer cualquier cosa. Entonces a partir de esa base, pues como ya he dicho en un par de veces, como es la tónica del mercado, pues son situaciones en las que a lo mejor no depende todo de ti. Nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para que esas situaciones que tenemos abiertas se puedan dar.
Manzanera ha estat un dels primers protagonistes de la temporada a l'Hotel Suís, però no ha estat l'únic en clau del centre d'esports.
L'any passat el Sabadell ja es va interessar en mi, bueno, al final no es va dur a terme, però bueno, ja, bueno, també he tingut excompanys que hem coincidit amb altres vestuaris, amb el del Reus, i amb Edgar Hernández i amb Jesús Olmo, que em parlaven meravelles del club, de la ciutat, i la veritat que bueno, ja vaig tenir ganes de venir l'any passat, però bueno, aquest any doncs, sí que era baixar una categoria, però bueno, el projecte era doncs, molt interessant, i apostaven des del primer moment per mi. La veritat que bueno, tenia ganes també de tornar una mica a prop de casa, i la veritat que amb la família ho van valorar i no ens ho van pensar ni un moment.
Ramon Folch ha passat revista Pau a les seves primeres setmanes com a futbolista arlequinat.
L'ex de l'Elche, als seus 31 anys, està cridat a ser una de les pedres angulars del projecte a primera ref. Molèsties físiques durant la pretemporada van endarrerir la seva adaptació a l'equip, però contra la Balona es va estrenar com a titular jugant 68 minuts i deixant algunes passades de qualitat. Del 2 de 6 de sortida del centre d'esports, Folch ha recordat que tot gran canvi necessita el seu temps.
S'estan fent coses bé, al final som un equip doncs, bueno, molts jugadors nous, això doncs, té el seu temps, però bueno, tots volem guanyar des del primer dia i bueno, al final som un equip molt competitiu amb molts jugadors que volem guanyar i per tant doncs, ens fa una mica de llàstima això de no, i sobretot no poder donar la victòria a la nostra afició, però bueno, a veure si arriba ben aviat. Segur que amb la feina que estem fent dia rere dia, segur que el pròxim cap de setmana a veure si pot ser.
Tot en un centre d'esports que avui ha tornat als entrenaments pensant en la visita de dissabte a les 7 de la tarda al Collau del Coi. Demà, a 1:15 del migdia, serà el torn de la presentació dels dos davanters que tindrà el conjunt arlequinat aquesta temporada, Àlex Aizpuru Caixe i Toni Gavarré.
La sabadellenca Carol Férez torna a sentir-se futbolista un cop superat el calvari dels últims mesos. Després de 6 anys al València, l'atacant va decidir seguir a la capital del Túria, però per defensar la samarreta del Levante. Al novembre, no obstant això, va patir el temut trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre.
Mesos després, la de Canoriac ha tornat als terrenys de joc i ho ha fet amb força. L'equip granota va eliminar el Celtic a la primera ronda de la Champions i demà visiten l'Olympique de Lió, el 7 vegades campió d'Europa, amb la necessitat de remontar l'1-2 de l'anada al Ciutat de València. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Nosotras hemos visto lo que somos capaces de hacer, hemos competido ante el equipo que en los últimos 10 años ha sido uno de los mejores equipos de Europa y vimos un Levante que jugó de tú a tú en Valencia y queremos ir allí y volver a competir de tú a tú y por qué no llevarnos el partido a la eliminatoria.
Enmig d'aquesta eliminatòria europea, el conjunt llevantinista ha debutat a la primera Iberdrola d'enguany amb una golejada per 4-0 contra el Real Madrid, on Férez va ser titular.
En ciclisme, David de la Cruz ha igualat el seu millor resultat en una cursa de 3 setmanes. El ciclista d'Espronceda va tancar diumenge la seva participació a la Vuelta a Espanya en 7a posició de la general, mateix resultat que havia aconseguit tant l'any passat com el 2016.
De la Cruz es va veure penalitzat per l'avaria a Burgos i per la pèrdua de temps de la penúltima etapa a Mos, però a la crono final de Santiago va poder avançar el francès Guillaume Martin i el nord-americà Sepp Kuss. Enguany, el ciclista de l'Emirates s'ha guanyat l'aplaudiment unànime del món del ciclisme amb la seva versió més ofensiva. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Sí que es cierto que este año he llegado mejor de forma y he intentado pues ser un poquito coherente con mis objetivos y era consciente que cuando estaba pues más retrasado en la general tenía que hacer algo para mejorar mi situación y es lo que he intentado hacer etapa tras etapa cuando he visto la oportunidad.
La Vuelta ha estat l'última gran cursa de Vela Cruz amb el mallot del Team Emirates després de 2 temporades. El ciclista sabadellenc va avançar a Ràdio Sabadell que canviaria d'equip a final d'any, però el seu nou destí és una incògnita, una carpeta que també s'hauria de resoldre ben aviat.
Yo creo que tenemos que esperar unos días más porque, bueno, la verdad es que aún no lo he decidido al 100%, pero estoy seguro que esta semana pues ya lo acabaré de cerrar.
De la Cruz també va ser convocat ahir per fer doplet als campionats d'Europa que arrenquen demà a la ciutat italiana de Trento. Dijous farà la contrarrellotge i diumenge la prova en línia.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 7 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.